els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Passant de les 11, ja sabeu que cada 15 dies el professor Manonelles ens posa el dia de com estan les coses, analista i expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals a Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Què tal, Manuel, com estem?
Bé, expectants.
Per favor, estàs nerviós o no? Vull dir, això com ho vius tu?
Nerviós ja no, diguem-ne, més aviat desesperat o assumint doncs, que la fi dels temps ja sí. Està arribant, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Has vingut avui amb una corbata, amb un corbatí?
Bueno, no, corbata.
Posada no, eh?
No. És que l'altre dia ordenant corbates vaig trobar una corbata una mica perillosa. I dic, depèn de com vagin les coses, me la poso.
Clar. És d'aquesta corbata, no? És de color vermell perquè
els oients
ho intueixin d'una marca concreta, eh?
D'una marca concreta, sí. Una marca que es diu Donald Trump.
Mira.
Sí.
Te la vas comprar als Estats Units.
Pecats de joventuts, clar, aquella època, això fa molts anys. Jo anava bastant a Nova York i tal, i doncs, a vegades compraves coses i vaig comprar una corbata. Aquella època Donald Trump doncs, era una persona que sortia una mica fent el fetxent d'alguna pel·lícula, però encara no era diaperentis. Ell era un businessman conegut de Nova York que a vegades apareixia en algunes pel·lícules fent rols de, diguem-ne, de segon nivell i que en cap moment ens podríem esperar doncs, que ens trobem en una situació com la d'avui, no?
Que bé que diguis això, perquè, mira, assistència al peu, Manuel, perquè d'alguna manera tu deies, ara ens fixem al 2016, que va ser la primera presa de possessió de Donald Trump, que arribava com un histriònic, si m'ho permets, i arrogant, com deies tu, com arriba Donald Trump a aquest 2025?
Ara, jo crec que histriònic i arrogant ho és i ho serà fins que es mori, diguem-ne. El problema és que ve molt més preparat. I ve amb molta força, ell és molt conscient de que venen temps... ell té una sensació de molta força i de molt poder, té la percepció de que ha guanyat les eleccions de manera molt àmplia, tot i que les dades no diuen exactament el mateix, però sí que és cert que l'ha guanyat de manera clara, té la sensació que els demòcrates estan desorganitzats i dividits, té la sensació doncs, que a nivell internacional també hi ha un cert desconcert, i ell ve molt fort. I ho demostrarà avui. Vull dir, avui crec que és a les 5 de la tarda, firmarà un conjunt d'ordres executives on tots ens quedarem una mica glaçats, no? Perquè sembla ser que gran part del que té previst o del que havia anunciat ho intentarà aplicar des del primer dia. I fins i tot hi ha molts assessors que li deien, no, home, potser no cal tantes de cop i volta, fem-ho en setmanes. I ell diu, no, jo vinc aquí a canviar les coses. Jo sé que les he de canviar ja. I ell també és conscient que d'aquí al 2026, quan hi hagin les eleccions, diguem-ne, al Congrés i al Senat, que llavors ja es veu quina majoria, tothom ja comença a pensar en el futur, diguem-ne, president, doncs és el marge que té per aplicar una agenda que sembla ser que serà força radical, no? Vull dir que no ens defraudarà entre cometes, allò, no, ja es veurà l'hora de la veritat. Sí que hi poden haver situacions que canvien respecte al que inicialment podíem preveure, en el cas de Rússia i Ucraïna, etcètera, no? Però és cert que ell vol començar fort, vol començar ja avui, i sabem que una de les coses anirà per la via de la immigració, però veurem també, doncs, a partir de que es facin públiques aquestes ordres executives que ell firmarà avui, doncs, per on van els trets i quines són les prioritats.
Deixa'm dir-te, perquè avui llegia a La Vanguardia la cronologia, diguéssim, de l'ordre del dia, no? Als Estats Units, tu també te la tens al cap de memòria.
Perquè són tants actes, però vull dir que la tinc.
Però això, aquest acte, el primer acte segur que el tens al cap, que és a 8:15 del matí, hora americana, aquesta... És que no vull dir-ho bé, perquè és aquest servei religiós a l'església de Sant John, a Lafayette Square.
Exacte. Sí. No, vull dir, forma part d'aquesta tradició americana, no? Doncs d'un país que va néixer dels emigrants del Mayflower i, per tant, comença amb aquesta cerimònia amb una església que és molt petita, diguem-ne, i que, a més, està a prop de la Casa Blanca i que tot fa, diguem-ne, més fàcil des del punt de vista de la gestió de la seguretat i també d'aquesta situació d'onada polar, perquè ara ho mirava, vull dir, ara encara és molt aviat a Washington, però estan a -4, amb la sensació de -9 graus, no? Per tant, en part s'entén que s'hagi decidit, doncs, a traslladar part de la cerimònia, no? D'allà se'n van, ell se n'anirà cap a la Casa Blanca, on farà un té amb el Biden.
Sí, que clar... O sigui, fa 4 anys, què va passar?
Que no, això no va passar.
Que això no va passar.
Això no va passar perquè, n'hi havia un que estava molt enfadat, no?
No hi eren,
tant,
no?
D'allà, que és com una espècie de foto per mostrar doncs, que hi ha aquest canvi, que el Biden encara és el president perquè ell encara no ha jurat el seu càrrec, llavors es traslladaran tots cap al Capitoli i llavors hi ha unes fases, no? Primer es presenta el vicepresident, després es presenta el futur president, el vicepresident fa el jurament, no? Perquè és aquest ordre, perquè hi ha d'haver vicepresident quan hi hagi president, perquè s'imagina't que acaba de nomenar el president i li agafa un ictus. Doncs, perdó, vull dir, li agafa alguna cosa.
No, perdona, ens hem de remuntar. Quin és el president que justament també, si ens remuntem amb aquestes temperatures tan gèlides, bueno, que va ser el president més curt de la història dels Estats Units...
Perquè va agafar un refredat, a causa del jurament. També fa un discurs que es va allargar molt amb aquestes temperatures gèlides que hi acostumen a haver-hi el 20 de gener a Washington.
Més curt en el temps, no més curt.
No, això, ara aquest detall no el sé, perquè també pot ser un discurs molt llarg i molt curt. Però, i tampoc per això posaré, doncs, perquè a més el senyor Trump d'aquí a poc ja serà president, no? Per tant, certes bromes les moderarem, no fos cas.
No fos cas, exacte.
Que algun dia passem per allà i ens ho facin pagar, no? I llavors hi havia una voluntat que el jurament del president Trump fos a les 11:47, no a les 12, perquè ell és el 47è president, no? I, bueno, aquelles coses que fan, veurem si se'n surten o no se'n surten, ell farà el seu discurs, però, esclar, tot això ja serà molt diferent perquè passarà dins de la rotonda del Capitoli, no a l'exterior. S'ha parlat molt dels perquès de la qüestió del canvi. Jo crec que primàriament...
Quina creus tu que és la
raó? Jo crec que primàriament, amb les temperatures que hi ha...
És pel fred.
És evident que hi havia perill, doncs, que hi ha gent, doncs, hi haguessin problemes, no? També és cert que és que en fas de les 200.000 persones, amb tíquets i contratíquets i donants i no donants, que tenien entrada per anar-hi, no? Però també és cert que durant tant tot el dia d'ahir com tot el dia d'avui, com una miqueta demà, es fa tot un conjunt d'activitats, de balls, de tal, que en part estan organitzats perquè per anar encabint donants i per anar encabint alguns d'aquests. El que serà interessant és veure qui hi ha dins de la rotonda.
Mira, que bé que ho diguis, Manuel, perquè en què ens hauríem de fixar? Tu creus que aquest és un moment clau la presa de possessió?
Qui manarà?
Qui hi haurà? Exacte.
Qui manarà o qui Trump considera que és important estarà allà? Llavors veurem, aquests dignataris estrangers que venen, si hi són o no hi són. I si hi són, quins? Perquè tots no hi seran. No hi caben físicament.
Clar.
Hi ha uns mínims, vull dir, el president, el seu futur govern, el govern sortint, els líders de la cambra, els membres del Congrés, els membres del Senat, i la rotonda, i no sé si ha estat, però tampoc és tan gran.
No, no hi ha estat.
Fa patxoca, però tampoc és que sigui el Palau Sant Jordi. Per tant, serà interessant veure...
La imatge aquesta.
La imatge, qui hi ha, qui no hi ha, i els que no hi són...
On els col·loquen.
On els col·loquen,
clar.
No només aquell moment, sinó després, perquè, esclar, Estats Units... Tingueu en compte una cosa que la gent no ho sap. Tot el procés de transició de govern no el paga el govern. El paguen donants privats. La festa d'avui la paguen donants privats. Llavors hi havia una pila de donants que havien pagat 1 milió cada un d'ells per la festa d'avui i per tot el procés de transició i tots els costos que generen doncs, actuar com un president quan encara no ho ets, etc. I tota aquesta gent, doncs, clar, havia pagat 1 milió de dòlars perquè ells volien un seient allà al costat i fer-se la foto i tal i que qual. Tota aquesta gent s'haurà de fer alguna cosa amb ells perquè tampoc els hi tornaràs els diners, no? Per tant, són molts els elements que hi ha damunt de la taula. També sabem que hi ha Elon Musk, ara que és com el vicepresident in pectore, no? Més que el vicepresident real. Hi ha tots els altres membres de l'oligarquia tecnològica, no? que va dir Biden ara fa poc, que també, i serà interessant veure la col·locació perquè ens donarà algunes claus de qui realment és influent, qui no ho és, i qui doncs, té més a dir en el futur d'aquesta relació, no? Perquè hi ha tota una corrua també. Alguns tenen funcions, Giorgia Meloni doncs, és president del Consell de Ministres, per tant, president del govern, n'hi ha a Víctor Orbán també en el cas d'Hongria, però després també hi ha líders polítics com Nigel Farage i d'altres de l'extrema dreta europea que no tenen càrrec i veurem si els posaran a dins de la rotonda aquell dia volent llançar un missatge molt potent, diguem-ne, de suport de Trump cap amb ells o si acabaran més relegats en altres espais, etc, partint de la base que, a més, se suposa que la prioritat de Trump no és la política internacional, sinó que és la política interna, no? I, per tant, aquí serà interessant veure com s'organitza aquest petit espai perquè el protocol moltes vegades és una manera, doncs, de...
De dir moltes coses, no?
Efectivament.
Manuel, deixa'm, perquè, clar, i nosaltres recomanem 100%, intensament, imagina't, l'article del professor Manonelles, que podíeu llegir ahir, de fet, bueno, de forma digital, podeu trobar al Nacional, en què, Manuel, tu reflexionaves i responies a aquesta pregunta, si la democràcia nord-americana podria sortir indemne d'aquest segon mandat de Trump.
De fet, no la responia del tot perquè em fa por la resposta. Per tant, jo llançava...
Llavors, una mica una pista.
Jo llanço la pregunta, sí. Vull pensar que sobreviurà, no ho tinc tan clar. Perquè ja l'impacte del primer mandat va ser molt greu. I avui als Estats Units no és el mateix abans que arribi Trump al poder institucionalment parlant que el que era abans que hi pugés. I ell ara ve absolutament preparat. Ell ve amb uns totxos, amb unes guies de tot el que ha de fer... Doncs per esquivar tot allò que el va frenar en el seu primer mandat, no? Tots, la burocràcia, el modus operandi, la forma de treballar de Washington, doncs ell, el primer mandat, això el va frenar perquè ell no coneixia com funcionava el govern federal, ell no coneixia les dinàmiques internes del Congrés i del Senat, etc, 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 i ara ve molt més preparat, amb mesures molt radicals, algunes d'elles ja s'intueixen que poden... Hi ha dubtes de que siguin constitucionals, però com que després té el Tribunal Suprem...
Que, tam, no?
Que el té molt ben orientat, per dir-ho d'aquesta manera, doncs segurament el canvi que hi haurà a Washington serà molt, molt radical. Fins i tot hi havia el comentari, que pot ser que sigui veritat, no? Que ell està pensant a recomprar un hotel que hi ha molt cèntric i molt visible a Washington per posar un Trump Hotel allà, perquè es noti que Trump ha tornat, no? I perquè ell fa, fan els comentaris de que, esclar, els trumpistes no se senten còmodes a Washington, perquè pensa que Washington només l'ha votat el 7% de la població.
Clar, perquè seu demòcrata.
I perquè els funcionaris i perquè els diplomàtics de carrera i tot això, doncs, tradicionalment són demòcrates, per, i més en un context de radicalització com l'actual. No? I fins i tot ell diu, no, jo vull tenir un hotel perquè es vegi que Trump ha tornat i perquè la meva gent, quan em vingui a veure, pugui estar tranquil·la i segura i trobar-se, i fins i tot diuen de fer un club social Trump perquè els trumpistes es puguin distreure, diguem-ne, en un ambient més agradable. El canvi serà radical a Washington, segur. El tema és l'impacte a tot l'Estat i l'impacte a aquest sistema, no?, tradicional que tots havíem estudiat, menys els que van fer polítiques, dels checks and balance, no? que era un dels principis fundacionals del sistema constitucional americà, no? On els diferents poders, doncs, es controlaven l'un a l'altre, doncs, perquè no hi pogués haver cap tipus de dictadura. No? I en canvi estem parlant d'un senyor que va dir que ell volia ser dictador per un dia. Veurem què vol dir això quan firmi les ordres executives.
Que és importantíssim, aquestes ordres executives, no? Que les firma avui mateix, com deies.
Sí,
eh?
Sí, sí, perquè hi havia tot... Primera, que hi ha un cert secretisme, es parla del voltant de 100, llavors ell parla d'aquella manera, no? Diu, jo firmaré ara fins que se'm trenqui la mà, avui. Després mires el timing i té mitja hora, per tant, no sé si arribarà a firmar-ne tants, perquè com que fa aquella firma de mig metre, doncs no sé si per no posar-se ulleres de veure-hi de prop o per demostrar...
Ah, sí? La signatura
sí,
de Donald Trump?
Ell fa una... Sempre és Trump.
Ostres, mira, això, ara ens has donat una idea, una grafòloga, perquè ens has... No?
Bueno, sí, però potser és que potser té un trauma, la grafòloga, quan s'ho miri, vull dir que... O grafòleg.
O grafòleg.
Però en aquest sentit, doncs, és clau. Sabem que el tema 1 serà immigració, això sí. No hi ha cap tipus de dubte. Hi ha tot el tema sobre els raids, si Chicago o no Chicago. Llavors, ahir al vespre sortien notícies que deien que el seu equip s'ho estava repensant perquè s'havia parlat tant de Chicago que tenia la sensació que llavors hi ha els possibles afectats de Chicago ja s'haurien amagat, etcètera, etcètera. Però està clar que hi haurà algun tipus d'acció amb aquest tema. Un dels temes més claus que ell vol fer en aquestes ordres executives és precisament tot el que té a veure amb els canvis necessaris per poder fer un canvi radical dins del govern federal. Ell vol reinstaurar un mecanisme pel qual es poden crear un tipus de funcionari que ell pugui elegir directament. Clar, hem de tenir en compte que hem dut els precedents del projecte 2025, que li va provocar molts problemes a la campanya, però que després... s'ha vist que en gran part ell l'havia comprat, que és aquest grup de fundacions de dreta i extrema dreta americana, que el que han fet és preparar prototxos de centenars de pàgines, de tots els passos a fer, de tots els càrrecs a canviar, de les persones a substituir, doncs per poder desfer el que ell considera que és una espècie de deep state que es dedica a frenar les seves iniciatives més radicals. Que en el fons no deixa de ser estrany, no? Perquè se suposa que aquests alts funcionaris han de respondre a la línia política de qui encapçala el govern, però han de respondre també a protegir la Constitució. I ell això no li interessa. Ell vol gent que faci el que li digui independentment de la seva qualitat o capacitat. No? I ens trobem en una situació on està plantejant posar un senyor al capdavant de sanitat com el senyor Kennedy, que déu-n'hi-do.
I Manuel, ara que tu deies això, no? Com es portaran, com creus que es portaran? Perquè una cosa és aquesta campanya amb Elon Musk, però tenir-lo al poder, tenir-lo al costat...
Això ho sabrem aviat. Perquè el senyor Elon Musk fa setmanes que està allò com en hem mimat, què és? Que vol un despatx a l'ala oest, que vull un despatx a l'ala oest, que vull un despatx a l'ala oest, i tothom encara no se sap si tindrà despatx a l'ala oest o no. Però, per exemple, ahir va haver el rally del MAGA, del Make America Great Again, que al final el van fer, i el van fer dins d'una zona coberta, I el senyor Trump va fer sortir el senyor Elon Musk, i l'Elon Musk va sortir amb el seu fill, que també aquí passen coses molt rares, però jo ja no m'hi fico, i li va donar bastanta canxa. No sé si li va donar canxa ahir per no ni donar-ni avui o no ni donar-ni més endavant, però està clar doncs, que el senyor Musk té un paper important a jugar. I a mi ja arriba un moment, allò de buscar el mal menor, que ja no em preocupa tant el mal que el senyor Musk faci dins dels Estats Units, que si pot el farà, sinó el mal que el senyor Musk està intentant fer en la resta del món. Quan de manera oberta, descadrada, impúdica, va dient a tot arreu que ell vol influenciar en els processos electorals a Alemanya, vol influenciar en els processos electorals al Regne Unit, vol influenciar en molts processos electorals perquè vol que l'extrema dreta doncs, accedeixi al poder. No? Que això ho faci la persona més rica del món, que a més anirà de bracet amb la persona més poderosa del món, doncs genera preocupació i sobretot genera preocupació perquè ara com ara no es veu que els afectats reaccionin amb prou de contundència. Perquè si el Macron diu una cosa, el Scholz en diu una altra i tal i que qual, però jo crec que depèn de com vagin les coses i més aviat pensa, tot pinta que aniran de manera molt contundent, les respostes haurien de ser més contundents. No?
Mira, que bé que parlis de respostes també, Manuel, perquè ara també ens posem la mirada a nosaltres mateixos, a Europa, com haurà d'afrontar Europa aquest mandat de Donald Trump, aquest segon mandat de Donald Trump, amb fortalesa enfront de les polítiques de Trump, o, d'alguna manera, doncs...
Jo crec que és el que hauria de fer, però no ho sembla. Diguem-ne, veiem una presidenta de la comissió que, a més, ha estat...
Que, per cert, no ha estat convidada.
No, és que tampoc. Diguem-ne, és que Washington no es preocupa molt què fa i què diu o què pensa la presidenta de la comissió, i menys aquesta administració. També ha sigut estrany lo de convidar el president de la Xina, a Xi Jinping, que al final no hi ha anat, i ha anat el vicepresident.
Un altre, sí.
Cosa que també entenc, perquè era molt estrany tot plegat, perquè fa uns anys poder sí que es feia això d'invitar dignataris internacionals, però els últims anys tot ja s'havia substituït amb ambaixadors i se centrava en el fòrum intern. No? Clar, un dels altres grans desafiaments de Trump és la seva relació amb Xina, perquè en el fons és una lluita entre dues superpotències i ell vol focalitzar la seva acció internacional un cop resol, entre cometes, la qüestió ucraïnesa amb la seva relació amb Xina. No? I per tant, segurament, ell li hagués interessat que hagués vingut Xi Jinping, tenir una reunió amb Xi Jinping, sortir de la reunió, com ell es presenta, no? Que és un dealsman, és un home de fer acords, és un superempresari, i ha dit, ja he parlat amb el Xi Jinping, no els hi posem arancels, però al canvi ells ens compraran tal i que qual, no? Perquè l'altre gran tema és la política econòmica,
sí.
I la guerra comercial, que en teoria ha de començar entre avui i demà, quan ell apreti suposadament un botó.
El botó de...
Que faci que Canadà 25% d'arancels, que Mèxic 25% d'arancels, que la Xina 10% més d'arancels, i Europa encara ni ho sabem, perquè no està clar que vagi amb el bloc europeu o que vagi per països, no? Perquè sí que sabem que Estats Units, i sobretot Trump i el seu entorn, té una certa obsessió amb aquells països que tenen un dèficit comercial més elevat amb Estats Units per qüestió de béns i de consum, que és bàsicament Alemanya i Itàlia, i per tant no sabem cap on orientarà aquestes decisions. Veurem aquesta tarda, bueno, si és a les 5 de la tarda com tot indica, no? Perquè aquí el programa hi ha tot d'estrelletes que posa estrelletes. Cerimònia de signatura a la Casa Blanca de 5 a 5.30.
Què vol dir? Aquestes estrelletes?
No,
home, això vol dir que...
Vol dir que és el que destaquen més de tot el dia.
Que és el més important,
O sigui, destaquen més això que no pas internament,
Sí.
Que no pas el jurament o la
signatura,
o la
no?
signatura al Capitoli, no? Per tant, veiem què és el que diu i a partir d'aquí, exacte, amb les seves signatures XXXX Trump L, doncs cap a on hem d'anar
i en un reaccionar context, o no.
Aquí és el problema, que no hi ha la percepció.
Yeah.
Que més aviat sembla que s'opti per la moderació, s'opti per intentar calmar. quan Trump va amenaçar amb com es diu, amb arancels a Europa, la resposta de la comissió va ser enviar un memoràndum a tots els països recomanant que potser sí que es comprés més petroli americà, no sé què, no sé quantes, així no anem enlloc. Entre altres coses, perquè si realment Trump ho vol fer tot, potser no té el poder per fer-ho tot. És a dir, ell es pot enfrontar a Mèxic, a Canadà, a Panamà, pel canal, a Europa i específicament a Dinamarca per Groenlàndia. Vull dir, tot això ho pot fer i no passar-li res, no està tan clar. Sí que hem vist la seva capacitat d'influència a Gaza, perquè sense ells no hi hauria acord.
Mira, avui no volem passar per alt una de les notícies del cap de setmana, Manuel, que és aquest del foc a Gaza.
Però també diguem que ell va dir que si no tots els, com es diu, hostatges estaven alliberats, sí, quan ell jurava el càrrec, on va dir una frase del tipus l'infern serà una broma al costat, sí, del que passarà. I de moment tots sabem que quan ell juri el càrrec s'hauran alliberat tres hostatges, no tots. Per tant, és evident que sense ell aquest acord no hi seria, Netanyahu no volia aquest acord, s'havia obligat a acceptar-lo, i l'única part una miqueta remotament positiva de tot plegat és que descobrim que Trump és tan obsessiu, és self-interested, o sigui, està tan centrat només en si mateix, sí, que no li fa res maltractar els seus suposats aliats, no? Ell volia un acord a Gaza abans de nomenar, i li ha fet empassar-se el Netanyahu un acord que ell no volia. Ara es veu que respecte a Rússia, Trump tenia una percepció de que seria un tema difícil a gestionar perquè entenia que Putin era una persona que estava en una posició molt sòlida, per les converses que ell ha anat tenint i que ens han arribat, no perquè d'allò, perquè s'ha publicat o han sortit en diversos llocs, ell sembla ser que té la percepció des de la caiguda de l'Assad que Putin està més dèbil del que ell inicialment pensava. La informació que li arriba, perquè ara té molta més informació com a futur president que la que tenia abans, és que Putin té una situació financera que se li està complicant, i per tant podria ser que Trump optés, en comptes d'un acord directe més pro-Putin, a collar una mica més Putin des del punt de vista econòmic abans de fer algun tipus d'acord, no? Per tant, conjunt d'elements que han damunt de la taula que en el fons també et demostren que la vida és molt més complicada del que ell la vol fer. Vull dir, ell vol fer tot blanc i negre i que ell firmant tot ho canvia, i això no és així.
Deixa'm, és que ara només, ara quan dius firmar ja em ve al cap aquesta signatura gegant immensa de Donald Trump, com ens explicava el professor Manonelles. Mira, és que ahir també vaig pensar en tu, a banda de llegir-te el Nacional, al diari ara sortia la imatge de... I et trauré aquest tema per anar acabant.
Bueno, a veure.
Melania Trump. I em feia gràcia perquè titulava aquesta imatge de Melania Trump, "Torna al misteri", que és aquest paper desdibuixat que ha tingut com a primera dama.
És que dubto que en pugui tenir un altre al costat de Trump. O sigui, Trump és com el sol, que si t'hi aproximes massa et cremes. Vull dir, ell és el rei sol, és d'ell, és tot poderós i ningú pot... El que sí que és curiós és que una persona tan obsedida o públicament respecte a la immigració... Pues estigui casat amb una senyora...
Una exmodel eslovena, no?
Nacionalitzada i filla d'una escocesa que... Perquè ell és fill d'una mare d'origen escocès que va arribar l'altre dia en un article exageraven descalça, no?, als Estats Units, no? I, per tant, una persona que és fruit de la immigració, que és el que ha fet en gran part gran als Estats Units, una persona que s'ha casat amb una persona que ha estat nacionalitzada americana no fa gaire, doncs després pugui tenir aquesta política tan agressiva i de base clarament racista respecte a la qüestió de la immigració, partint de la base que també és cert que els Estats Units no pot viure sense el treball dels 11-12 milions d'immigrants il·legals que viuen allà. És a dir, si realment, que no crec que ho pugui fer, fes expulsions tan massives com ell diu, qui farà anar l'agricultura als Estats Units? Qui farà anar els serveis als Estats Units? Qui farà anar els restaurants i els hotels als Estats Units? Qui els netejarà? Perquè són aquests immigrants il·legals, aquests 10-12 milions de persones que estan allà treballant en unes condicions que l'americà estàndard no acceptaria, els que fan anar en gran part elements substancials de l'economia americana.
Manuel, deixa'm res, perquè ens està esperant ja el Ganyet, en Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i autor del llibre La democràcia mor al núvol. Ara tirarem cap a publicitat i parlarem. Avui farem l'aperitiu amb el Josep Maria Ganyet, però abans d'acomiadar-te, escoltem això. TikTok is back. Com resumiries tu el que ha passat també aquest cap de setmana amb TikTok?
Trump, perquè deia is back or is bad? Perquè fa uns anys ell deia Chris Bat. O sigui, el primer que va intentar anul·lar TikTok va ser ell com a president, no? Llavors, ell es mou el dia a dia segons l'interès, segons el contrainterès, i ara veurem en aquests 90 dies de gràcia que s'han donat...
Aquesta moratòria, a veure què passa.
Exactament què passa, no? Perquè hi van haver aquells rumors que de seguida es van desmentir, que si Elon Musk compraria TikTok, etc. perquè... I segurament és una de les coses que a ell li hagués agradat poder parlar amb Xi Jinping si Xi Jinping hagués vingut.
S'hagués personat.
No sé quines instruccions tindrà el vicepresident xinès, doncs, del que pot dir o no, pactar o no pactar avui o demà passat amb Super Donald Trump.
Però no seguiràs avui la cerimònia.
No, a la tarda estaré a la selva, vull dir que...
Bueno, ai, perdó, doncs ens seguirem a la selva.
A TV3, més o menys, perquè, esclar, com que si era a les 12, sí que era a les 6, però al final firmarà a les 11:47, saps? Vull dir, ja veurem exactament com van els timings.
Bueno, doncs estarem molt pendents de tot el que ens expliqui el professor Manonelles, professor de Blanquerna. Gràcies, Manuel, eh?
Gràcies a vosaltres.
Vinga, TikTok is back. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.